Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Cada vegada són més habituals les compres per internet i en dates com aquestes les operacions es multipliquen. No obstant, encara hi ha certs dubtes que avui intentarem aclarir relacionats amb els riscos i la seguretat, entre altres qüestions. Avantatges i inconvenients d'aquest nou sistema de compra cada cop més freqüent. Per això hem convidat a Daniel Escofet, ell és el creador del portal somiador.com i professor d'informàtica. Daniel, molt bon dia.
Bon dia.
I benvingut. Explica'ns d'entrada què trobem en aquest portal, en aquest somiador.com, què és el que trobarà la gent que vulgui accedir.
Somiador.com és una pàgina web que intenta donar la formació digital a la gent que encara no ha entrat en aquest món digital. Diguem que són formacions presencials. En aquests moments a Terrassa hi ha una aula i també estic a les biblioteques de Sant Cugat, a Volpelleres i a Mirassol, i fem petites sessions molt concentrades en un tema en concret perquè la gent que tingui dubtes sobre aquell tema vingui, resolgui els seus problemes i se'n vagi amb una formació digital que li ha servit. Representa que somiador.com el que vol és trencar el curs d'informàtica típic, on dura moltes hores i potser d'aquestes hores només t'interessa una petita part. Doncs Somiador el que fa és divideix aquest curs d'informàtica bastant llarg en petites sessions. I, per exemple, si vols saber com funciona el correu electrònic, vens i t'informes de com utilitzar el correu electrònic. Si vols saber com funciona el Word, l'Excel o diferents eines tant de mòbil com d'ordinador, les busques a la pàgina, les trobes i les fem.
Doncs això és bàsic d'entrada sí. Per després accedir a aquest ampli mercat que trobem a través d'internet. Diríem que els principals avantatges, abans ho comentàvem fa una estona, de la compra per internet té a veure amb la comoditat, la rapidesa, el servei a domicili, el fet d'evitar cues. És a dir, avantatges n'hi ha, però, clar, també hi ha certs inconvenients. La pregunta és, tu creus que precisament tots aquests avantatges han contribuït a aquest augment que s'està produint de la compra per internet?
Clar, evidentment. La compra per internet ens simplifica molt el nostre consum. Per exemple, que puguis comprar al supermercat des de casa et permet que l'aigua, les coses que pesen, directament les encarregues i te les porten a casa. Per una persona gran li va molt bé comprar per internet. I en un món on la immediatesa és el que veiem, la compra per internet és fàcil, ràpida i segura. Sempre que nosaltres sapiguem comprar per internet. No és el mateix comprar per internet en una pàgina de poca credibilitat que en una pàgina com Amazon, que tothom està realitzant compres i té una solvència en seguretat i en servei molt important. Aquí, el motiu d'aquesta càpsula és per desgranar els riscos que podem trobar a la compra per internet, les maneres de pagament que hi ha i treure el gra de la palla en aquest aspecte.
De fet, el que més preocupa és el tema de la seguretat. Clar, estem comprant i estem oferint les nostres dades i no sabem ben bé a qui li oferim tota aquesta informació. Aquests serien segurament els inconvenients que ens trobem, no? La gran majoria. Com podem saber si una web allà on hi accedim per comprar és segura o no?
Primer, el que ens hem de fixar és, quan entrem en una pàgina web, que el domini, el nom que surt a dalt de tot de la pàgina, sigui similar o estigui contextualitzat amb la pàgina que nosaltres estem comprant. Per exemple, entrem a Corte Inglés, doncs a dalt ha de posar algo que tingui referència al Corte Inglés, botiga Corte Inglés, Corte Inglés Shop, o alguna cosa que sigui, que autentifiqui que sigui del domini del Corte Inglés. Uh-huh. La segona cosa que hauríem de mirar és si hi ha el candau, perquè hi ha moltes botigues, bueno, no et dic que moltes, sinó algunes, que pot ser que no tinguin el protocol de seguretat activat. Això vol dir que quan tu estiguis posant les teves dades personals, aquestes dades circulen sense cap mena de seguretat per internet. I ens hem de fixar molt de que hi hagi el candau a la pàgina que nosaltres comencem a introduir dades per realitzar la compra. No, si estem entrant en una pàgina web, que és una botiga online, i veiem que el candau no està activat, no vol dir que sigui insegura. Perquè si el candau està activat, només s'ha d'activar en el moment que nosaltres estem realitzant la compra. A les pàgines els hi va bé tenir el candau desactivat, perquè així Google els hi posiciona els productes més ràpid. Per tant, les pàgines, algunes pàgines de compra online, quan tu entres i consultes el producte, està sense el candau, però quan les afegeixes en el teu carret de la compra i ja comences a confirmar la compra, el candau hi ha de ser sempre. Aquesta és potser la primera variable que nosaltres tindríem que tenir en compte al moment de comprar online.
I ara que parlaves dels dominis, jo he sentit a dir que en el domini, quan comença amb l'HTTPS, el fet que hi sigui la S o no també és un indicatiu d'un lloc segur?
Sí. Em referia exactament a això, a l'HTTPS. Quan hi ha HTTPS activat, és el candau que està actiu. Perquè ens entenguem, això ho explico en alguna de les càpsules, internet seria com els canals de la televisió. Nosaltres en els canals de televisió tenim la 1, la 2, el TV3, l'antena 3, i en funció que anem canviant de televisió tenim un contingut diferent. Amb internet passa una cosa similar. Quan nosaltres naveguem per internet, anem pel canal 80. I aquest canal és obert, no hi ha cap seguretat. Quan hi ha l'HTTPS, canviem de canal i ens anem al 443. I aquest canal representa que les dades estan encriptades, estan xifrades. Per tant, aquest canvi de canal és obligat a totes les botigues online. De fet, l'Estat obliga a que tinguin l'HTTPS activat.
Com haurien d'actuar davant de la publicitat que ens assalta, perquè és tal qual, no? La publicitat que rebem i que nosaltres no hem demanat, quan entrem en una pàgina web automàticament et surt un anunci, o quan entres a un contingut informatiu, això ja és habitual, que t'has d'esperar o t'has d'assaltar l'anunci. Com hem d'actuar davant de tot això?
Bueno, representa que els anuncis i totes les dades que ens van perseguint són cookies, són petites galetes, que se'n diu, que es guarden en els nostres navegadors. Les cookies es diuen cookies perquè són aquelles galetes que sempre tens a la taula que dius no, jo no n'agafaré cap, i sempre acabes picant. Doncs això els hi passa als navegadors. Quan tu entres en una pàgina, aquestes cookies entren. Hi ha cookies bones i cookies dolentes. Les cookies bones són les que t'ajuden a que l'idioma de la pàgina sigui el teu, a que quan tu et fas un registre et mantingui el teu nom d'usuari i la teva contrasenya, però hi ha altres cookies que són les de seguiment. I Google les aprofita per colar-te publicitat.
Oferir-te, anar-te oferint, no?
Això,
productes.
Estaria més relacionat amb la càpsula que tinc de navegació per internet. Hi ha una manera que tu pots evitar que aquestes cookies es quedin guardades al teu navegador, fent navegació
oculta.
O quan acabes la navegació, que ja hi has acabat de mirar i consultar el que volies, borrar-les tu mateix. Pots borrar l'historial o pots apretar la combinació de tecles que és Shift, Control, Suprimir. El Shift seria la fletxeta de les majúscules.
Aquella més gruixudeta.
Sí. El Shift seria aquesta, el Control i el Suprimir. Les tres al mateix temps, o primer amb l'ordre, totes tres combinades, t'obre una pantalla al navegador que et permet borrar les cookies. I tu tries si vols borrar les cookies de contrasenya, l'historial o dades que hagi anat guardant el navegador sense que tu te n'hagis adonat.
Això és important.
Això dins de la càpsula de compres per internet no és l'objecte, perquè això és més la càpsula de navegació per internet. Temes que hem de tenir en compte per navegar. Dins de la càpsula de compres, el que hi ha són tots els diferents tipus de pagament que ens podem trobar a la xarxa. El contrarreembolsament seria un, que ja cada vegada el trobem menys.
Sí.
La transferència bancària seria un altre que també cada vegada trobem menys, que representa que ens arriba... Nosaltres tenim un número de compte de l'establiment, fem un ingrés i quan hem pagat ens envien el producte. Això són sistemes que encara podem trobar a la xarxa, però que no són molt habituals. Els més habituals són pagaments amb targeta de crèdit i pagaments amb PayPal, per exemple, que són diners més virtuals.
Això s'està posant més de moda, no?
Sí, s'està posant més de moda perquè és més simple i també és més segur.
I com funciona exactament el tema de les targetes, aquestes targetes virtuals, que són diners però que ni els veiem ni els toquem ni...
Clar, totes les targetes del banc podrien ser targetes virtuals.
És el mateix, sí.
Perquè els diners que tenim al banc tampoc els veiem. Representa que nosaltres el més senzill seria tenir una targeta de banc i amb aquesta targeta de banc nosaltres anem a l'establiment i iniciem, per exemple, la compra. Aquesta compra... Si estem rient perquè tinc la nena aquí i...
La teníem d'oient, però sembla que no li interessava massa el tema de moment.
De moment, sí.
De moment.
Soc un pare novell i amb tot el que això comporta.
Doncs això és la vida.
Sí, sí. Reprenent el fil. Nosaltres amb la targeta de crèdit podem anar a un establiment i finalitzar la compra i al final ens demanaran les dades bancàries. Hi han dues maneres, dos sistemes diferents que nosaltres ens podem trobar actualment. La passarel·la de pagament, que és quan nosaltres realitzem el pagament i ens anem a una pàgina d'un banc, allà posem les nostres dades bancàries i el banc ens envia un SMS de confirmació en el qual nosaltres confirmem que som els que estem realitzant aquesta compra i es paga. Aquest seria un sistema. L'altre és el pagament amb targeta de crèdit, però que no anem a una pàgina d'un banc. Això són dades que nosaltres estem donant a l'empresa o a la pàgina web que nosaltres estem comprant. Per exemple, anem a un supermercat i quan és el moment de posar les dades bancàries de la targeta, ens surt en la mateixa pàgina d'aquest supermercat el número de targeta, el codi de seguretat i tot. En aquests moments hem de ser conscients que nosaltres estem donant aquesta informació al supermercat i que el supermercat serà l'encarregat d'enviar les dades al banc i cobrar-ho. Val? Això té uns avantatges pel supermercat, que s'estalvia comissions i uns riscos, perquè pot ser que jo no tingui saldo la meva targeta, m'accepti la compra, tota la comanda es comenci a processar i m'arribi a casa i jo no tenia saldo i el supermercat em anirà reclamant els diners i jo em puc fer el llest. L'altre és la passarel·la de pagament, que en principi, com que el banc és on te dona la pàgina web on tu has de posar les dades, es responsabilitza també dels problemes que poden haver-hi a nivell econòmic. I si tu no tens diners, la venda aquella no s'efectuarà perquè el banc sap el saldo que tu tens.
Hi ha una qüestió, i és que quan hem de fer una compra és des de quin dispositiu l'estem fent servir. Vull dir, també hauríem de tenir en compte que si un dispositiu que sigui nostre, que sigui personal, que sigui segur...
Sí.
És, normalment, jo suposo que la gran majoria ho fa així.
Suposo que sí, espero que sí. Si...
Perquè si no també hi pot haver problemes.
Clar, amb això dels dispositius és igual que realitzem la compra amb el telèfon mòbil que amb l'ordinador, si és un nostre ordinador personal.
Exacte.
Si és un ordinador de caràcter públic, hem d'anar molt en compte, sobretot si volem utilitzar el Google Chrome, perquè quan nosaltres ens iniciem amb la nostra compte de Google, de Gmail, el que fem és carregar tota la informació del nostre ordinador, que podria ser de casa, en aquell ordinador públic, amb el nostre perfil. Això és un risc important, perquè si no som curosos de tancar la sessió, la següent
persona tota la informació
ja. Que ve pot saber totes les pàgines en les quals hem navegat, pot tenir certa informació, podria accedir al nostre núvol privat, al Google Drive, veure fotos, i això és una conducta de risc que hem de tenir molt en compte. Jo, amb els ordinadors públics, no dic que no s'hagin d'utilitzar, al contrari, els hem d'utilitzar perquè estan per fer un servei, però hem de ser conscients de poder borrar les dades abans de marxar per evitar possibles problemes.
A l'hora de fer la compra, clar, ens hem d'assegurar molt bé del que volem comprar, de si és ben bé el que nosaltres busquem, però també en aquestes compres per internet existeix la lletra petita. I clar, això també s'hi ha d'estar molt pendent.
Això també regula, representa que l'Estat, per muntar una botiga online, et demana uns mínims, uns mínims de seguretat, uns mínims de protecció de les dades, però com a consumidors hem de saber que internet és global i a lo millor estàs anant a comprar en una pàgina que no és ni de l'Estat espanyol, vull dir que no està dins del domini del país, que està fora d'Europa, i les legalitats que poden comportar aquestes pàgines són molt diferents. Nosaltres, com a consumidors, estem desprotegits davant de la compra que podem fer en una pàgina web asiàtica o de Llatinoamèrica. Normalment, les gangues d'internet no les trobem en pàgines que estan dins d'un marc molt regulat com pot ser l'europeu. Les trobem fora. I de vegades tu dius, ostres, he trobat un xollo de mòbil, que aquest mòbil és en una botiga de Malàsia o de qualsevol país asiàtic, realitzes la compra i no t'arriba mai el mòbil. I dius, ostres, jo m'he gastat aquí 400 euros i què ha passat amb aquesta compra? Clar, has de saber on estàs comprant. I això, totes les botigues online d'aquí estan obligades a posar la direcció. Tu, si has de realitzar la compra i estàs una mica insegur perquè és la primera vegada que compres en aquella pàgina, fixa't bé a on tenen el domicili social o a quina direcció està associat, si en cas de reclamació, si tenen un protocol de que tu puguis reclamar en una pàgina amb un correu electrònic, amb un número de telèfon. Aquestes coses són
bàsiques
i nosaltres ho hem de tenir en compte abans de realitzar la compra, perquè una vegada hem enviat els diners ja estem perduts en aquest sentit, si és una pàgina poc segura, perquè no podràs reclamar. El govern ni la justícia et donarà cobertura perquè estàs fora de la legislació.
Podríem dir que el consumidor, el comprador, té les mateixes garanties comprant per internet que comprant en un establiment físic, i em refereixo per internet a pàgines regulades
sí.
que compleixen la legislació.
Sí, té totes les garanties.
Són les mateixes.
Són les mateixes. El risc de cara a l'usuari és les dades que ell està posant, que si tu te'n vas a una botiga, l'únic que passes és la targeta pel TPV, i el comerç no sap qui ets i és una compra més anònima. En canvi, a internet l'anonimat no existeix i tot queda registrat. Això també ho hem de tenir en compte.
Fent un resum així molt ràpid i molt bàsic, hem de comprar per internet coses a tenir en compte, o sigui, el que seria l'ABC.
Primer, que la pàgina sigui segura, que tingui l'HTTPS. Després, que la pàgina tingui domicili, que estigui en un lloc que nosaltres puguem reconèixer, i bàsicament, si té passarel·la de pagament, genial, perquè ja ens anem a un banc i això ens dona confiança. L'altre, si no té passarel·la de pagament, seria important que tingués algun segell de qualitat, com podria ser Confiança Online, que això són auditories externes que avalen que aquella pàgina està fent bé la feina. I, per tant, nosaltres podem confiar en que la compra es realitzarà d'una manera segura i correcta.
Arribarà el dia en què internet o comprar per internet ja serà el més normal del món? És a dir, ens oblidarem de les botigues?
Jo crec que aquesta pregunta depèn de moltes variables, però si això ho preguntes a algú que és molt jove, segur que poques compres realitza en una botiga física. Ara ja pots comprar cotxes, que en principi es considerava una venda que s'havia de fer en un lloc físic. Per tant, jo diria que sí, que les vendes amb internet seguiran creixent i arribarà un moment que nosaltres ja no necessitarem anar a veure físicament aquell producte i ja veurem a veure com adaptem el consum o els mercats. No crec que els centres comercials desapareguin, perquè
és un lloc per anar a passejar.
Exacte. Potser
és un lloc d'oci.
Evolucionen cap a serveis, oci, coses més d'experiències. Serà una experiència anar a comprar. No serà allò que tu veus una qüestió de productes i tries el que vols. Potser això ho tindràs en internet i tu buscaràs ja experiències amb aquell producte si vas a un centre comercial.
I avui dia es pot comprar absolutament tot per internet?
Jo diria que sí. Sí, sí. De fet, en la presentació, els papers de la presentació de compra per internet, hi ha una gràfica de les coses que es compren més i les coses que es compren menys. Però cada any van augmentant i allà hi pots trobar tots els sectors. O sigui, inclús pots fer la compra, pots fer absolutament de tot. La venda online ha arribat per quedar-se i cada vegada la trobarem més present a qualsevol sector.
Doncs ens quedem amb aquesta última idea, que la compra per internet ha arribat per quedar-se i que continua a l'alça. Daniel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos il·lustrat amb aquest món que encara per a molts és força desconegut. Per tant, doncs, aquells que vulgueu aconseguir una formació més acurada perquè la necessiteu per moure-us per aquest món d'internet, doncs ja sabeu que teniu el portal somiador.com. Allà hi trobareu el Daniel Escofet, que avui ens ha acompanyat. Daniel, molt bones festes.
Moltes gràcies.
I que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, bon dia.